Hacer bien.
Despertarte cada mañana, en cuanto suena el despertador, te tienes que levantar y punto.
Minuto heroico, ducha de agua fría.
Yo tenía que formar parte del Opus Dei.
A mis 14 años, creo que me deslumbro.
A mí me interesan las personas que no tienen tiempo.
Es muy difícil entender la manipulación.
Tú no desconfías del Opus Dei.
Jamás.
Es una presión que sents al teu voltant, obviamente.
Los vagos no los quiero para nada aquí.
Y entonces empieza la exigencia.
Hay una serie de normas.
¿Por qué no empiezas rezando 5 minutitos cada día?
Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
Yo recuerdo meterme en la ducha y llorar.
Funciona muy parecido a una relación de maltrato o a una relación tóxica.
But at that point, I was already prepared to die.
Hay gente que se suicida y ellos lo saben.
A la justicia se pide cárcel a las personas que hicieron esto.
Salí de clase, cogí el tren y me fui.
L'Opus Dei és una d'aquelles institucions que, com una ombra o com una llum per a molts, de forma subtil o com un elefant dins una cuina, és present dins la societat espanyola des d'aviat farà un segle. En qualsevol cas, hi ha un consens, és una organització poderosa. Pocs gosen buscar-los a les pessigolles. Els darrers anys, la periodista Mònica Terribas ha treballat en un documental que s'ha estrenat fa unes setmanes a HBO Max, a Max, del qual ara en sentíem el tràiler. I és que la recerca espiritual pot ser una experiència meravellosa, quelcom que avui sembla empesa a l'artifici, tot i que encara existim els que pensem que és una pulsió natural dins les dones i els homes. El que no hauria de ser mai... La recerca espiritual és un malson. I en això és el que l'Opus Dei va convertir la vida de 13 dones que foren captades per l'organització i que, finalment, varen abandonar. D'edats diferents, latituds diferents, classes socials diferents, Terribas els hi dona veu en aquesta sèrie documental de 4 capítols. Ja sabeu que Mònica Terribas és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Filosofia per la Universitat de Stirling, a Escòcia. Va iniciar la seva carrera com a periodista molt jove. Tots ens hi vam familiaritzar, o molts ens hi varen familiaritzar, amb l'excel·lent programa d'anàlisi informatiu La nit al dia. També fou directora de Televisió de Catalunya i conductora i directora del Matí de Catalunya Ràdio durant 8 temporades. Ha guanyat diversos premis i reconeixements, entre ells doncs, el Premi Nacional de Cultura de Periodisme de la Generalitat de Catalunya o el Premi Ciutat de Barcelona de Televisió. Actualment és professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on ha estat també vicerectora d'Estudis de Periodisme. Molt bon dia, Mònica Terribas.
Molt bon dia, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Sabem que vas amb un tren, esperem que puguem tenir cobertura i si no, doncs farem mans i mànigues per a seguir parlant amb tu. Escolta'm una cosa, l'origen d'aquesta investigació, perquè al cap i a la fi això que mostres a Max és una investigació, és una carta que reps fa uns anys.
Carta que rebo d'una persona, precisament, que ara viu a Mallorca, a Campos, i que havia passat més de 20 anys dins de l'Opus Dei. Quan n'havia sortit, havia estat incapaç de poder dir-se i explicar-se a si mateixa tot el que havia viscut, però 20 anys després, perquè és així, és quan em va escriure per demanar-me si a mi em semblava que darrere del que ella m'explicava hi havia situacions d'abusos, que era evident pel que ella deia, però sobretot després pel que vaig investigar molt poc després amb casos de persones molt més joves, no? I per tant, la Maria Roca, que havia sigut numerària, ella era a Barcelona i havia treballat per l'obra durant un munt d'anys en centres de Mallorca, de València, evidentment de Barcelona, Madrid, Anglaterra, etc., havia viscut experiències bastant clavades, podríem dir, a les de la Tina Fogarty a Irlanda, malgrat que una era numerària auxiliar i l'altra era numerària, o a la de la Alicia a El Salvador, no?
I aquí és quan tu, doncs després de contrastar tot això, decideixes fer periodisme i durant 4 anys i xerrant moltíssimes hores acabar muntant doncs, aquesta sèrie documental de 4 capítols. L'únic que volies, Mònica, era exposar la realitat d'aquestes 13 dones, que després alguns podem pensar doncs, que es poden extrapolar a moltes altres, no? Que pot ser una pràctica
habitual. No,
habitual.
És que això és segur. Tu has dit dues coses a la introducció que m'han agradat molt i que jo vull recollir, no? A veure, elles són 13 com podien haver sigut 60, i en aquests moments moltes més persones ens estan enviant mails i comunicacions, homes i dones, corroborant tot el que diu el Minuto Heroico. Vull dir que allò que jo he pogut fer durant aquests 4 anys, que és anar parlant amb moltes persones que no han sortit en el documental perquè tenien circumstàncies molt difícils. Ahir mateix m'explicaven d'un cas d'una persona que és numerari auxiliar a Mèxic, que va participar en un article de premsa i que la seva jefa supernumerària l'ha fet fora. Vull dir, és que les conseqüències de parlar públicament d'això són duríssimes, perquè els entorns de l'obra són molt, podríem dir, molt conservadors de portes endins, és a dir, els hi costa molt ser autocrítics o senzillament exposar-se a veure altres mirades del que ells fan, no? I, per tant, aquestes 13 a darrere tenen un exèrcit de persones que corroboren exactament el mateix, val? Uh-huh. Noies joves al voltant de la Belén González o de la Marta Ribes al Principat i a tot arreu, no? Llavors, aquest era un objectiu. I una altra cosa que has dit, i a mi m'agradarà remarcar-ho, quan tu has dit, clar, l'experiència espiritual pot ser molt bona, però quan parteix amb alguna altra cosa, i és això, és a dir, el Minuto Heroico no és un documental que ataqui les persones que tenen fe, ni la fe, ni les conviccions de cadascú, perquè elles, a més, moltes d'elles surten amb fe i mantenen la fe, sinó contra les pràctiques abusives d'una institució que utilitza l'abús espiritual per fer que aquestes persones perdin la seva capacitat crítica, la seva capacitat de prendre decisions sobre la seva vida. Ahir mateix estava amb una persona, un home en aquest cas, que m'explicava exactament el mateix, amb persones que dins de l'estructura han tingut doncs, moltes més capacitats, no?
Clar, nosaltres, quan parlem amb una secta, mos ve, doncs, el cas, mos ve al cap, doncs, Waco, a Texas, no? Mm. Però, clar, les sectes poden estar, d'alguna manera, integrades en el dia a dia d'una comunitat d'una manera, doncs, que no aixequin tantes suspicàcies, i més si tenen poder com l'Opus. En el documental hi ha especialistes sobre comportaments d'addiccions, etcètera, doncs que d'alguna manera defensen que l'Opus és una secta.
Sí, jo, a mi no m'agrada dir-ho en aquest sentit. Jo deixo que evidentment, que cadascú pensi el que vulgui, no? Perquè jo sempre he pensat que en una organització de la societat civil, sigui un partit polític o sigui una entitat o el que sigui, hi poden haver comportaments coercitius que portin a líders messiànics pensar-se que el seu criteri és l'únic que preval i que s'ha de fer tot com ells diuen, no? I això porta comportaments a les estructures civils, també a una obediència cega als criteris d'un lideratge a crític, no? I això ho hem vist i ho podem viure, no? La qualificació és una qualificació penal, a més, saps? Llavors, jo penso que és l'espectador qui ho ha de dir.
Uh-huh. Bueno, però mirant el documental i veient, i en aquest cas doncs, escoltant i observant doncs, les experiències de les protagonistes, doncs, en fi, un pot pensar o pot arribar, bueno, que cadascú arribi a la seva conclusió, que com tu bé dius, doncs, que la gent miri el treball fet, la recerca feta, i que cadascú doncs, n'extregui les conclusions que bonament pugui. No volem fer cap spoiler del documental, però què expliquen molt sintèticament aquestes al·lotes? Com entren en contacte amb l'Opus i què els hi passa allà dins?
Mira, una de les coses que a mi sempre m'han semblat més inexplicables de com funciona la institució és el fet que a edats molt joves, 12, 13, 14 anys, es comenci a plantejar a una persona adolescent la seva vocació per ser membre de l'obra, no? I aquesta vocació plantejada amb edat adolescent es converteix en compromís en el moment en què tu els hi proposes de demanar a ser membre de l'obra a través d'una carta manuscrita que envien a Roma, no? Això, perdona, no és jurídicament vàlid, però sí a nivell anímic, val? Sí a nivell personal, sí a nivell de com aquestes persones se senten respecte a la institució, no? I a partir d'aquí, tot allò que elles fan al llarg de la seva vida és d'acord amb aquest compromís que, en el cas de les numeràries auxiliars i de les agregades, implica celibat, implica obediència. I la seva vida, doncs, gira al voltant d'unes normes de vida, d'un pla de vida, que organitza el seu dia a dia de tal manera que les aïllen del pensament crític i les aïllen de la llibertat de dir de què volen fer amb la seva vida, perquè a partir d'aleshores la institució et va guiant per on ells creuen que assenyala la teva vocació, no?
Sí, que això impacta molt, eh? El fet, doncs, que menors hagin d'escriure, doncs, a Roma una carta, no? Com qui s'apunta, doncs, això, a un extraescolar de ceràmica.
Exacte. I en aquesta carta elles demanen ser membres de l'obra com a numeràries o com a agregades o com a supernumeràries o com a agregades. Això passa el mateix amb els homes. Què implica això? Implica que tu, com a adolescent, en el moment en què tu fas aquesta carta, encara que ells consideren jurídicament que tu ets un aspirant, la teva vida ja no és la d'una persona que no forma part de l'obra, no? I en aquesta condició, elles, en molts casos, van a viure en els centres i ja viuen d'acord amb aquestes normes, no? I no és un tema de les mortificacions físiques, perquè les mortificacions físiques estan a altres religions, i això cadascú és lliure de fer-se mal com vulgui, diguéssim, eh? Mm. Però el fet que tu sotmetis el teu cos a una disciplina de contenir tot allò que el teu cos et diu per sotmetre-la a la disciplina del res, etcètera, etcètera, va afeblint la teva capacitat de pensar i la teva capacitat crítica. Aquest és el mal que fa a la disciplina del cos, no? No és el fet que et posis un collaret de punxes o un silici, sinó el fet que tu et debilites físicament, i el debilitar-te físicament i estar-te'n de tot el que t'agrada i maltractar el teu cos a través de la teva ment, perquè li vas negant tot allò que vol, acabes sotmetent el teu criteri crític a una manera de funcionar que la teva directora espiritual o les directores del centre o qui sigui et va, diguem, endreçant a la vida, no? I això és l'abús espiritual, perquè tot això no t'ho demana una institució, t'ho demana Déu, m'explico? Mm. I aleshores, si tu no ho fas, li estàs fallant a Déu. I aquí és on ve el sentiment de culpa, i aquí ve la persistència en la infelicitat, i aquí venen les depressions, i aquí venen les medicacions forçades, i tot el que es deriva després.
Bé, bueno, aquí ve el nom, no?, del documental, aquest minut heroic, que és el moment en què cada matí sona el despertador i un bueno, s'ha d'aixecar i enterra, doncs, en un gest, en una postura de postració, doncs, s'ha de dir, doncs, Sèrbiam, us serviré, i dutxar-se amb aigua freda, perquè un ho pot mirar i pot pensar, doncs, no, mira, és una vida austera, és una vida, doncs, disciplinada.
Clar, no passa res, sí, sí.
Però el que passa és que no surt d'elles, hi ha com unes normes militars. Sí.
Ah, exactament. És a dir, un pot triar de fer això a qualsevol ordre religiós, evidentment, i als horaris, i a les feines, i a tot arreu a la vida, eh? Però el problema no és el què, sinó l'efecte d'aquesta acció, no? És a dir, jo li vaig a triar el títol del Minut Heroico perquè a mi em sembla que el minut heroic que fan elles és la decisió de marxar, que és el tercer episodi, no? i quan entren en crisi. Perquè el minut heroic el que et marca és, a partir de que et lleves, tu en el teu cos li estàs negant qualsevol informació que et doni ell. És a dir, si el teu cos et diu, estic cansat, necessito 20 minuts més, tu li negues aquests 20 minuts al teu cos i el teu cos es disciplina a fer tot allò que està normat, tot allò que diu la norma, els plans de vida, no? I has de compaginar tota la teva ambició intel·lectual, si el cas que la tens, o la teva activitat, d'acord amb les normes de vida, d'acord amb el res, amb les hores d'anar a veure el Santíssim, de la missa, de l'examen de consciència dos cops al dia, dels res del vespre, etc. No? Missa, tot. I tota aquesta disciplina, com diu la Cecília, una de Buenos Aires, que va estar 35 anys a l'obra com a numerària, diu, hi ha un moment que el dia no et permet fer totes les coses que has de fer com a numerària i fer la feina que et toca fer i respirar, no? Perquè diu, la Fàtima em deia, com sempre diu, jo m'adormia amb l'escombra a dreta, agafant fort l'escombra perquè només ens permetien descansar quan ja estàvem rendides físicament, no?
Una de les coses que sempre, els que no coneixem l'obra, però és que això que comentàvem abans, no? Que sempre se n'ha sentit parlar, no? Se'n sent parlar i tal. Després, en fi, l'Opus Dei doncs, té institucions molt conegudes. Posa-li l'Hospital de Navarra o posa-li, en aquest cas, IES a Barcelona com a escola de negocis, no? O sigui, o per exemple, doncs, recordo doncs, quan Joan Gaspar era president del Barça, és a l'Opus, deien. Sí. Doncs l'Opus sempre hi ha set, no? Però i sempre i tenen aquesta fama de ser doncs, gent doncs, de poder econòmic, de classes altes, i el que es veu a través del documental és que és una entitat, doncs, diríem, de forma vertical, molt estratificada, en la qual, doncs, bàsicament, algunes dones són captades, doncs, en fi, com a xatxes.
No, absolutament. És a dir, l'Opus Dei té... La idea original d'Escrivà de Balaguer l'any 1928 era infiltrar-se, diguem, a la societat dels laics per ser sants entre les persones, no? Per viure una vida de santedat al mig del món, no? Això, a priori, doncs, molt bé, és perfectament respectable. I per tant, és un principi de fundacional que està molt bé. La qüestió és quan tu, la institució, estableix tot un seguit de categories i a través de la direcció espiritual va encardinant, va situant a cadascú on a la institució li convé. És a dir, en numeraris auxiliars, que és una categoria que estableixen els estatuts també reescrits l'any 82, que són els vigents, perquè encara no han sigut capaços de donar noms de nous al papa Francesc, que els hi reclama des de fa anys, en aquests estatuts s'estableix una categoria que és numerària auxiliar, no numerària auxiliar home, de numeràries auxiliars només són dones. I aquestes són les que es dediquen a les cures de la llar, a la cura, a la neteja, a la cuina, a tot això, no? Clar, el classisme que hi ha implícit i el masclisme, evidentment, però sobretot el classisme en com es classifiquen les persones que seran numeràries auxiliars versus les que seran numeràries o agregades o supernumeràries, és a dir, les que són triades per poder-se casar o les que són triades per dedicar-se a administrar els centres o ser advocades o químiques o científiques o el que sigui, no? I, en canvi, les numeràries auxiliars normalment surten de clubs i de centres que estan situats en zones vulnerables o en entorns vulnerables, en el cas de la Marta Ribes, per exemple, no? O en el cas de la Fàtima Navarro a Torrejón de Ardoz. I, en canvi, a Mèxic o a Irlanda, que és el cas de les dues mexicanes, de la Mala i de la Raquel i de la Tina i de la Claudina a Irlanda, doncs són captades en entorns de vulnerabilitat socioeconòmica i familiar. És a dir, gent que està passant per tràngols importants, l'Opus s'hi atansa i normalment allà, en aquestes circumstàncies, és fàcil que les famílies doncs, deixin anar la seva filla a 14 anys per oferir-li un futur millor a través de l'Opus, no?
Ja per acabar, Mònica, esmentaves el papa Francesc, Papa Francesc, haurem de fer repàs, haurem de mirar enrere tard o d'hora, sabem de la seva situació doncs, ara mateix de salut fràgil. Bé, l'hem de recordar com el primer papa doncs, que va fer una encíclica ecologista, com ha posat per primer cop una dona davant d'un ministeri, d'un dicasteri del Vaticà, la seva fèrrea oposició a les polítiques anti-immigració que hi ha a tot el món, com que és el tema central, la política arreu del planeta, els seus enfrontaments de Trump, i també, ara parlaves, que sí, ha sigut el primer papa que d'alguna manera ha volgut collar o ha volgut passar pel redós, d'alguna manera, a l'Opus Dei. Això no és innocu, no? Això per ell no és...
El papa ha fet dos passos molt importants amb l'Opus Dei. Penseu que Joan Pau II és el papa que va beatificar i canonitzar Escrivà de Balaguer, sí. El que li va donar la prelatura personal. La prelatura personal és una condició que permet a l'Opus Dei no donar explicacions, no donava explicacions al dicasteri del clero, ni donava explicacions anualment dels comptes, ni res. No? Podien, ordenaven sacerdots, tenien aquesta capacitat, perquè els prelats eren bisbes, etc. El que ha fet el papa francès, que amb el motu proprio del 22 i després els hi ha tornat a recordar, els hi ha tret el personal. La prelatura de moment es manté, però els hi ha tret aquesta capacitat autònoma, diguéssim, o independent, de funcionar dins de l'Església. I el que els ha dit el papa és, mireu, vosaltres sou una associació de laics i els 3.000 sacerdots que teniu passen a dependre del dicasteri del clero, com tots els altres capellans que hi ha a l'Església Catòlica. Per tant, vosaltres heu de donar comptes del que fan aquests vostres sacerdots, igual que la resta dels sacerdots del món. I sou una entitat de laics, però sou una associació de laics, molt bé, però vosaltres no formeu part institucionalment de l'Església al mateix nivell que era abans, des de Joan Pau II fins ara. No? És a dir, el papa Francesc els hi ha marcat el camí de la igualtat a dins de l'Església i els hi ha dit, vosaltres no teniu privilegis dins de l'Església, vosaltres sou una institució més dins de l'Església. Però alhora, quan han aparegut els casos d'abusos, hi ha una denúncia viva a Argentina per tràfic de persones, d'adolescents, perquè aquests casos d'aquestes noies que treballen de numeraries auxiliars es transferien d'un país a l'altre sense avisar els pares ni res, tenint 14 i 15 anys, saps? I per tant hi ha una causa viva penal contra 4 conciliaris a Llatinoamèrica i les denúncies públiques que ha suposat el Minuto Heroico, evidentment, no? Perquè el Minuto Heroico hi ha una denúncia molt clara d'abús laboral, d'abús coercitiu, d'abús espiritual, etcètera, no? De violació de la correspondència i, per tant, de les comunicacions privades, etcètera. Per tant, el papa, veurem quin altre pas tindrà temps de fer, però és evident que el Vaticà és perfectament conscient del que suposa tot el que ha fet fins ara l'Opus Dei. I, per tant, els hi va reclamar uns nous estatuts, que hi ha 3 esborranys que han anat amunt i avall i que el papa no els hi ha aprovat i veurem en quin moment el papa els hi aprova aquests estatuts i si arriba a temps, però de moment no han sortit els nous estatuts de l'obra que els hi ha reclamat el papa francès.
Mònica Terribas, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí a la ràdio pública de Formentera, per a la gent de Formentera i a Eivissa. Això, el Minut Heroico. No. Jo també dejé l'Opus Dei. La podeu veure a Max Espanya, l'antiga HBO. Està estrenada, són 4 capítols breu, de menys d'una hora, i bé, val la pena, doncs 4 anys d'investigació i de treball, doncs ara plasmats amb aquesta experiència audiovisual. Moltíssimes gràcies, Mònica.
A vosaltres, una abraçada cap a Formentera, una illa meravellosa. Ara fa temps que no vinc, però... Mare de Déu, doncs... quin paradís. Cuideu-la, cuideu-la.
Gràcies, Mònica. Bon dia. Adéu.
Bon dia, adéu.